La taula de l'Evangeli.
Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres aquí a la taula del Evangeli, on escoltem i comentem les lectures de la missa dominical. Som avui al quart diumenge d'Advent, litúrgicament parlant. I per a dur a terme aquesta tasca, ens acompanyen com a tertulians la Patrícia Navas, periodista de la web catòlica Aletheia. Aquí saludem. Què tal, Patrícia?
Bon dia, molt bé.
Gràcies per ser de nou aquí.
A vosaltres.
I mossèn Jaume Mayoral, que també ens acompanya un diumenge més, el rector de Gramunt, a l'Urgell, i delegat episcopal de Càritas d'Urgell. Què tal, mossèn Jaume?
Bé, bé. Sí? Amb ganes de compartir.
Doncs vinga, de seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge quart d'Advent és del profeta Miquees i del capítol 5è.
Això diu el Senyor. Tu, Betlehem Efrata, petita per figurar entre les famílies de Judà, de tu en sortirà el qui ha de regir Israel. Els seus orígens són llunyans des dels temps eterns. Els tindrà abandonats fins que la mare haurà tingut un fill. Aleshores, la resta dels germans tornarà cap al poble d'Israel. Es presentarà a fer de pastor amb la majestat del seu Déu, amb la glòria del nom del Senyor. I viuran en pau, perquè ara serà gran d'un cap a l'altre de la terra. Ell serà la pau.
El profeta Miquees ens anuncia amb aquest oracle que serà de Betlehem, un petit poblet prop a Jerusalem, d'on sortirà el Messies. Que... Qui comença, Patrícia?
Molt bé, doncs això ens parla de la manera de fer de Déu, no? Que escull un lloc petit, un lloc amb arrels i amb la seva presència, després de que la mare doncs, tingui aquest fill, doncs, acompanya, uneix els germans i dona pau. És una manera de fer aquesta de Déu diferent a la del món, a la que a vegades nosaltres fem servir, no? Que busquem les coses grans, que separem, que causem violència. Serien les maneres de fer del maligne, no? I veure la manera de fer de Déu, de com Déu ha volgut néixer com a home. També ens ajuda a discernir a la nostra vida doncs, quines són les coses de Déu i quines no. Aquest fet històric tan gran també ens dona llum sobre la nostra petita vida. Déu apareix amb les coses petites, en els llocs petits, amb la petitesa. Apareix en un moment després d'una història, també, ens uneix i ens dona la pau.
I en aquest sentit, és curiós, perquè ara hauríem de fer un exercici fàcil, que és de geografia, no? I és ubicar tota aquesta realitat en el context d'Israel i Palestina, no? Que curiós que 2.000 anys després, el que és el príncep de la pau, que volia aquest agermanament, aquesta unió dels pobles, avui en dia tenim un país de Jesús fragmentat, ple de violència, en el qual les religions que haurien de ser portadores d'aquest missatge de pau, de misericòrdia, que tenen les grans religions del llibre que diem, tant el món dels jueus com del món dels musulmans i el nostre propi cristià, que conviuen o haurien de conviure, et trobes en aquest sentit de dir... Allà on va néixer el que nosaltres confessem com la pau, el príncep de la pau, que és Jesús, en aquell territori que haurien de saber conviure, perquè és un territori, és terra sagrada per moltes confessions religioses, continuen havent l'egoisme, la violència, com si una mica, com si haguéssim fallat una mica tots a la part que ens toca, no? Que bonic seria tindre un país de Jesús en el qual la convivència ecumènica i a la vegada... joiosa i fos, no? És aquesta dificultat de dir, ell neix aquí i no hem sapigut potser treballar prou. Algú pot dir 2.000 anys, què és en l'eternitat? Però clar, són 2.000 anys. I el que ho viu, i la gent que ho viu allà, les dificultats, com vas escoltant gent d'aquest món, són molt, molt difícils, no? I resulta que és allà on anem nosaltres, el turisme del, diguem, del primer món, a fer un recorregut també per Belém, no? Aquí va néixer Jesús, no? I ho fem amb un sentit espiritual, però quina espiritualitat podem tenir quan surts d'allà i veus que aquella societat, aquell s'està desfent perquè no hi ha el valor de l'amor i de la unitat que tu mateix ara apuntaves i que d'alguna manera regalim aquest text, no? De dir unitat i amor. Penso que la petitesa en aquest sentit hauria de portar aquesta grandesa de valors que no hi són, de moment, esperem que sí, amb l'ajuda de tots, també nostre.
Sí, hem de pregar per això, perquè hi hagi pau allà.
Potser també és un missatge que ens dona Déu, de dir alerta, construïm la pau, no? De dir, el meu regne és construir la pau, i construir-la vol dir arromangar-se els que manen i els que tenim fe per fer-ho possible, per fer possible que en un futur, esperem no molt llunyà, tothom pugui visitar aquests llocs, aquests enclavaments religiosos, que per nosaltres no són només una postaleta, són molt importants. Parles amb gent que ha anat i ho diu d'una manera emocionada, hem anat a Belém i hem vist allò, és a dir, sents aquell que ho viuen i que a la vegada els ha fet feliç, no? I trobes que això que hauria de ser moneda de canvi per sempre no és una realitat, no? I ara farem l'Advent, viurem el Nadal i veurem que aquesta situació doncs, continua enquistada en una societat que polititza coses que no ho són, com és la fe, que tindria aquest sentit.
Bé, doncs anem per la segona lectura, si us sembla bé. Tertulians, sí?
Molt bé.
Endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Una lectura que és de la carta als cristians hebreus i del capítol 10.
Germans, Crist deia a Déu quan entrà al món: no voleu oblacions ni sacrificis, però m'heu format un cos. No exigiu l'holocaust ni l'expiació. Per això us dic, com està escrit de mi en el llibre, Déu meu, vinc a fer la vostra voluntat. Primer ha dit, les oblacions i els sacrificis, l'holocaust i l'expiació no els voleu ni els exigiu, encara que totes aquestes ofrenes són precisament les de la llei prescrivia. Després afegeix, vinc a fer la vostra voluntat. Adoneu-vos com suprimeix tot el que deia abans i ho substitueix pel que diu després. A nosaltres ens ha santificat l'ofrena del cos de Jesucrist, feta una vegada per sempre per complir aquesta voluntat de Déu.
L'autor d'aquesta carta vol mostrar la primacia del Crist Jesús sobre totes les institucions de l'Antic Testament i, en el cas d'avui, sobre els sacrificis. El sacrifici de Jesús fa ineficaços els sacrificis humans. Que, mossèn Jaume, què suggereix aquesta lectura? No, quin missatge litúrgic ens dona?
Aquí ja tenim una teologia ben implementada i amb una cristologia clara, no? És a dir, el sacrifici l'ha fet Jesús a l'encarnar-se i donar-se la creu. I per tant, doncs, aquella expiació pels nostres pecats, que això refà molt la mateixa religió jueva i dona un sentit també a la cristiana, no? De dir, ell és el sacrifici. I per tant, nosaltres som convidats, a, com ell, a complir la voluntat del Pare. Quina és la voluntat del Pare? És estimar. I algú pot dir que potser tenim un missatge molt, molt endolcit, massa melós, però és que és el que és. És a dir, jo he de predicar que Jesús ja ha mort pels nostres pecats, però estem expiats en aquest sentit. Què he de fer jo? Com a creient, fer la seva voluntat. I quina és la voluntat? Estimar. I aquesta és la cristologia que tampoc no podem deixar també d'explicar en aquest temps d'Advent Nadal, perquè l'encarnació és el que permetrà després, al naixement de l'infant, aquesta bonica història de salvació. En un sentit, diguem-ne, cristològic, però evidentment també s'entén, no? No ho sé, com Patrícia, si...
A mi em costava una mica d'entendre aquest llenguatge quan vaig preparar-me aquesta lectura. Vaig estar buscant al diccionari algunes paraules per veure exactament el significat, perquè aquesta cultura... jo almenys no, dels jueus, aquests termes religiosos no els conec tant. Penso que en la nostra cultura ja no es coneixen tant. Oblacions, sacrificis, holocaust, expiació. Són regals o ofrenes que l'home fa a Déu normalment per aconseguir alguna cosa. Llavors, si Crist ja ho ha fet, això és com si digués, això ja està pagat, et dona una llibertat a tu, que llavors les coses que tu fas per ell, per Déu, les coses que tu li vols regalar a Déu, ja no són interessades, sinó que són per amor. Que Crist hagi pagat el preu de la nostra salvació, a nosaltres ens permet poder relacionar-nos amb Déu d'una manera més lliure, més desinteressada. Jo crec que propicia més l'amor. És veritat que pot fer que tu te n'oblidis, com que això ja està pagat, doncs ja no tinc aquesta obligació, no? No és com altres religions que tenen una obligació. És una moral, a vegades tenim... hi ha unes morals com... si vols que Déu et doni la felicitat, si vols que Déu et doni això que tu li estàs demanant, tu has de regalar-li això. Sí, existeixen aquestes lleis encara, però per als cristians totes les lleis són molt més lliures.
Molt bé, doncs seguirem en aquesta línia que comenteu, ara que ens queda pendent de sentir l'Evangeli, de comentar-ho. Doncs vinga, fem-ho tot seguit.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli és de Sant Lluc i del capítol primer.
Per aquells dies, Maria se n'ha anat decididament a la muntanya, a la província de Judà, entrar a casa de Zacaries i saludar Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, el nen saltà dins les seves entranyes i Elisabet, plena de l'Esperit Sant, cridà amb totes les seves forces. Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes. Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-me? Mira, tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat d'entusiasme dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut. Allò que el Senyor t'ha fet saber es complirà.
Sant Lluc és l'únic evangelista que ens revela la visita de Maria a la seva cosina Elisabet. Qui lloa Maria per haver estat escollida per Déu i lloa el Senyor que és dintre seu. Bé.
Aquí semblaria que la primera paraula que fa una mare de família, perquè és un text molt femení. Però també jo em sembla que goso entrar jo primer perquè és veritat que aquest text també és molt amb el sentit d'església, no? I que ens parla d'aquesta maternitat. Aquí els protagonistes són les protagonistes, no? I a vegades quan a l'església se'ns parla una miqueta de que és un patriarcat, de tant en tant vas veient aquests textos i dius, la nostra història, si no fos femenina, no seria història. Perquè, evidentment, que tot el que anem aquests dies recordant, i ho hem anat dient, l'encarnació, la presència d'aquell infant que ha d'esdevenir el príncep de la pau, no? Jo aquí em feia molta gràcia perquè hi ha una ecografia teològica, espiritual. El nen va saltar. I en aquell temps hi havia ecografies, no eren com les d'ara tan modernes, però la mare ja sentia en el seu sí que la criatura hi era, no? I això és... Jo em sembla que a nivell d'història de la persona humana, sense deixar de ser, no cal ser creient, és el més gran que tenim. És a dir, aquell infant que gesta dintre teu, amb tot el que suposa de la maternitat, de la biologia, d'allò, i salta dintre teu. Aquesta ecografia tan bonica, tan espiritual, no? I després trobar-se dos dones per compartir, jo estic segur que hi van estar molta estona, perquè van parlar de la seva història, de la seva maternitat, de les seves coses, i amb un sentit humà i espiritual. Si això no és una cosa femenina, si això no és una cosa matriarcal, pues pleguem. I em sembla que això ens ve a dir que també l'Església, nosaltres també tenim aquesta sensibilitat, o l'hauríem de tenir, envers l'aspecte de la dona en el si de la història, de la mateixa història de l'Església. I em sembla que és tan bonica que, no sé, és un pregustar el Nadal, en el sentit cristià de la paraula, perquè a elles ja ho viuen, no? I si a més l'infant vota avui en dia que estic bé, escolta, i això ja és rodó, no? Jo en aquest sentit m'he agosarat per dir, reivindicar aquest paper de la dona també en el si, no només de la institució, que és lo fàcil, sinó en el si de la història de la salvació, que ja veiem que té un gran paper. Una miqueta volia apuntar això, ara una mare de família ens hauràs de dir la resta.
Sí, aquesta lectura m'ha fet recordar fa uns anys que vaig venir a participar a la taula de l'Evangeli i vam comentar aquesta lectura. Estava mossèn Manel Pal, el cel sigui, i jo estava embarassada. I llavors, quan estàvem comentant les lectures, vaig sentir que el nen, no me'n recordo si era un nen o una nena, perquè no me'n recordo quin dels meus fills era, però que el nen es va moure. Tinc el record que va ser un moment especial també, de que en aquell moment l'esperit està present i el fill que portes a dins salta d'alegria, igual que va passar en aquell moment quan Maria va visitar la seva cosina Elisabet. I llavors volia agrair per tots els anys que porta aquest programa. Jo fa 20 anys que el conec, però ja existia. No sé quants anys fa que existeix aquest programa.
Prop de 25, no? Més o menys, sí, sí.
Bodes de plata.
No, sí, no hem de celebrar això. Hem de celebrar les noces de plata, sí.
Sí, agrair-ho, agrair a totes les persones que han passat per aquest programa, agrair la Maria i mai saps l'abast, no?, que poden haver tingut les paraules que s'han compartit aquí, com poden haver ajudat als nostres oients i per això avui sobretot volia donar gràcies pel programa.
Bé, doncs gràcies a vosaltres, que sou els que el feu possible, perquè nosaltres fem la part més tècnica, però els comentaris, la llum de les lectures, doncs sou vosaltres que mireu d'esbrinar-la, de trobar-la, de comunicar-la i de compartir-la, en definitiva.
I podríem recuperar el feliç tu que has cregut, canviant-ho, feliç tu que ens has escoltat a través de la ràdio, perquè és veritat que... També és veritat, no? A vegades parles amb gent ara que hem recuperat aquest sentit de la missió que té Evangeli, que també de la taula de l'Evangeli, les persones, quan hi parles de dir... És que, a part de dir-te, t'han sentit, que això ja et fa content, t'han sentit per la ràdio, perquè bueno, les veus les coneixen, de dir... I m'ha donat gent gran, i no tan gran, un missatge de felicitat. És a dir, és veritat que els textos compartits donen un sentit, no només aquest potser d'advent, que ja són... una miqueta, no? Sinó tots tenen aquella petita pinzellada que et pot ajudar, no? I em sembla que també és bonic i això també fa una part vital per preparar el Nadal, que ja el tenim a les portes, no? I em sembla que aquesta trobada de la Mare de Déu amb Isabel, aquesta trobada tan bonica que elles tenen, amb Elisabet, perdó, doncs ens permet aquesta alegria, no? L'alegria de la maternitat, que no és, a veure, l'alerta no és només per les mares, els pares també, i et diré més per la família, perquè això de la maternitat, a vegades et trobes la gent gran i fan mossèn, em faran padrina, aquest dia em padrina l'àvia, em faran padrina, és la lei, que bonic és que una cosa tan humil i senzilla, abans que parlàvem d'humilitat i senzillesa, doncs permeti parlar de la grandesa, que és la vida en maiúscula.
I si encara ens queda un momentet...
Sí, un minut tenim més.
Doncs també subratllaria aquesta actitud de Maria, que tot comença quan Maria se'n va decididament a la muntanya a veure la seva cosina. I també que tots nosaltres estem cridats, no?, a visitar els nostres parents o amics, a visitar les persones i a anar amb decisió a la muntanya, no?, espiritualment, en un lloc elevat per a trobar-nos amb Déu.
Doncs, si us sembla, ho podem deixar aquí. Jo, a part d'agrair-vos molt la vostra col·laboració, Patrícia Navas i mossèn Jaume Mayoral, gràcies per haver estat aquí. També us convidaria, si voleu venir dissabte vinent, que comentarem la litúrgia de la solemnitat de Nadal.
Molt bé.
Us va bé? Sí.
Cantarem Nadales.
Sí, cantarem Nadales. Doncs gràcies de nou a tots dos i, com no, també gràcies als nostres oients doncs, per la seva fidelitat a la taula de l'Evangeli. La Patrícia en donava gràcies abans, però també doncs, és un reconeixement a la nostra audiència que fidelment són aquí cada setmana i cada edició extraordinària del programa. Ens consta. La taula de l'Evangeli és una producció dels serveis tècnics de Ràdio Estel. La locució de les lectures la fa la Cristina Orduña, la direcció i la presentació, Maria Marín, qui els parla, i ja saben, fins dissabte vinent, que ens plaurà molt de trobar-los aquí a la sintonia de Ràdio Estel per escoltar la taula de l'Evangeli en la solemnitat del Nadal. També agraïm doncs, els missatges de correu electrònic donant-nos informació, comentaris, suggeriments sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat taulaevangeli@radioestel.cat. Fins dissabte, una abraçada per a tots. Adéu-siau.